Abans d'iniciar la sessió plenària, voldria demanar-los que ens posem tots en peus per fer un minut de silenci en reconeixement a la tasca humana i professional feta per en Ramon Canyabate, traspassat tristament ahir, membre de la policia local d'aquest ajuntament. Si us sembla, comencem, sisplau. Molt bé, moltes gràcies. Ara sí, anem a donar inici a la sessió plenària d'avui amb el següent ordre del dia. En el punt número 1 és l'aprovació de l'acte de la sessió anterior. Hi ha alguna cosa a afegir a l'acte per part d'algun dels membres del consistori? No, doncs donem l'acte aprovada per unanimitat. En el punt número 2 tenim l'expedient 1257/2017, que és l'acord d'adhesió al Pla Extraordinari d'Assistència Local de la Diputació de Tarragona. Senyor secretari, sisplau.
La Generalitat de Catalunya i la Diputació de Tarragona van signar un conveni de col·laboració per al desenvolupament del Pla Extraordinari d'Assistència Financera Local 2017. L'objecte d'aquest conveni és la col·laboració per al desenvolupament del Pla Extraordinari d'Assistència Financera 2017 per subvenir a les necessitats financeres dels ens locals, derivades dels deutes justificats prèviament pels ens locals que han esdevingut reconeguts per la Generalitat de Catalunya i que estan pendents de pagament en l'actualitat i susceptible de ser inclosos. Els ens locals que s'adhereixin al Pla Extraordinari d'Assistència Financera són els titulars originals del dret de crèdit front a la Generalitat de Catalunya i actuen com a cedents. La Diputació de Tarragona serà la nova titular del dret de crèdit transmès pels ens locals, actuant de cessionària. I la Generalitat de Catalunya és la deutora dels crèdits que poden cedir els ens locals a la Diputació de Tarragona. Per tant, la Diputació de Tarragona, en exercici de les seves competències de suport i assistència, adquirirà dels ens locals els crèdits detallats a l'annex 1 d'aquest conveni, que aquests tinguin el seu favor i a càrrec de la Generalitat de Catalunya i en concret a l'Ajuntament de Roda de Barà, del Fons de Cooperació Local de 2014, anualitat 2015, 67.062 euros amb 38 cèntims. Del Fons de Cooperació Local 2013, també anualitat 2015, 43.060 euros amb 76 cèntims. I del Fons de Cooperació Local 2013, l'últim pagament, que serien 53.825 euros amb 98 cèntims. Per tot l'exposat, es proposa l'adopció del següent acord. Primer, que l'Ajuntament de Roda de Barà s'adhereixi al conveni subscrit entre la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Tarragona, publicat a la seu electrònica de la Diputació, amb què s'estableix el Pla Extraordinari d'Assistència Financera Local 2017. Segon, que d'acord amb el que es preveu a l'esmentat conveni, sol·licita a la Diputació de Tarragona un pagament per import de 163.949 euros amb 12 cèntims per compte dels crèdits que l'entitat té respecte de la Generalitat de Catalunya, que es detallen tot seguit i reprodueix el que els acabo de llegir. I tercer, que en garantia de la devolució de l'avançament sol·licitat, l'Ajuntament de Roda de Berà transmet a favor de la Diputació de Tarragona els drets de cobrament dels crèdits esmentats, de manera que per quedar alliberada del deute, la Generalitat de Catalunya els haurà de fer efectius davant d'aquesta Diputació. Es va sotmetre a votació la proposta en la comissió informativa, resultant aprovada pels representants dels diferents grups.
Molt bé, moltes gràcies. Senyora Encarna Ramírez, intenció de vot?
Sí, favorable. Todo lo que sea venido para el Ayuntamiento, si tiene que ser la Generalitat, pero debe ser la Diputación, podrían venir a ser, a favor.
Molt bé, moltes gràcies, senyora Rafael Luna. Intenció de vot?
Nosaltres, sense dubte, votarem a favor perquè penso que és un tema important per l'Ajuntament, però volem ressaltar de que amb aquest conveni el que s'està demostrant és que la Generalitat de Catalunya té una deuta amb els ajuntaments i té que ser la Diputació la que faci de transmissió per pagar als ajuntaments i després, quan es toqui rebre els ajuntaments, se ho queda la Diputació. Per tant, nosaltres votarem a favor perquè això és un benefici pel poble i no podíem fer una altra cosa, però sí que volem deixar palesa de que això vol dir que la Generalitat no està complint, com tindria que complir, que és pagar a les administracions locals els diners que els deu. I per tant, la Generalitat de Catalunya podia aprofitar-se d'aquests tràmits ficant els diners en uns altres costats, que són les administracions locals, i no fer experiments raros.
Molt bé, moltes gràcies, senyor Benedito, intenció de vot.
Sí, moltes gràcies, senyor alcalde, bona tarda a tothom. A veure, jo en principi votarem que sí, pel que respecta a les finances municipals, evidentment és un deute que té la Generalitat de Catalunya, per una deficiència pressupostària que no és el primer any, el primer cop que passa, em sembla que és una situació que se va repetint any rere any. Sí, per això jo m'han fet una consulta sobre si jo tenia algun cost econòmic a nivell d'interessos, m'han dit que no. En principi el que fa és la Diputació, una administració local que, com m'han dit diverses vegades, pues, dona suport als municipis i en aquest cas suport financer. Per tant, és una institució que encara que estigui molt mal vista per diferents sectors ciutadans, pues fa el seu paper. En aquest cas és donar suport econòmic i financer als ajuntaments. I votar que no per la part que respecta a la Generalitat de Catalunya, perquè té un problema financer greu. Discutiríem de qui és la culpa, si d'aquí, d'allà, però el que és cert que una institució que és molt important per a aquest país pues, té dificultats financeres. Tinc que dir que tantes les té que ha dit que no, els pressupostos de la Generalitat de Catalunya a tirar cap endavant el projecte d'institut de Roda de Barà. Una proposta que aquest grup municipal se va interessar al Parlament de Catalunya i que el grup socialista del Parlament de Catalunya va aportar als pressupostos i se va votar en contra. En fi, no tenim pressupost en aquest moment, segons les notícies, són de fa molt pocs dies, per a construir o per a fer el projecte i iniciar, en definitiva, les obres de l'institut a Roda de Barà. Això sí que és preocupant. I preocupant és això, és tant que no té ni 158.000 euros, quan és? Senyora secretària, senyora Conella, quan és l'import? 168.000 euros per a avançar de la deuda d'instal·lament, i això explica com ha de cometre una inversió d'aquest sentit. Ja sap, senyor alcalde, que aquest grup municipal sempre està molt reticent en que un equipament necessari de primera magnitud no s'hi hagi de tirar cap endavant després del que 2015 vostè ens diguera que això ja estava fet, que havia un pressupost que tirava cap endavant, i estem al 2017 i enguany, pel que jo sé, encara no tenim pressupost de l'Ajuntament de Catalunya. Per tant, sí, per la banda de l'Ajuntament, evidentment, hi haurem uns diners sense cap tipus d'interès d'un dent de la Generalitat de Catalunya, no per la banda que toca l'administració deutora, que és la Generalitat de Catalunya. Votarem a favor. Gràcies.
Molt bé, moltes gràcies, senyor Ibor. Intenció de vot.
Nosotros, lógicamente, también votaremos a favor, teniendo en cuenta que no va a haber ni penalización ni ningún tipo de intereses y que va a representar el cobro de unas deudas que, de una forma u otra, nos pertenecen. Nuestro voto es a favor.
Molt bé, moltes gràcies, senyor Rayuela.
El nostre vot també serà a favor, lògicament, com que si...
Ara.
Doncs tot el que sigui afavorir les nostres populejades administracions locals, doncs tindrà el nostre suport, evidentment, com a equip de govern, i que ens veiem amb l'obligació doncs, de gestionar doncs, tot això que a vegades ens deixen apartats, no? Aquí ho he pogut sentir com si no, les diputacions sembla que fan un favor i supleixen la tasca de la Generalitat allà on no pot. La qüestió és que nosaltres som una administració local, l'administració local sempre estem a cua de tot, a nosaltres ningú no ens té en compte, és evident que en aquest país tot el que és el tema de la financiació dels ens locals, els ens territorials, el repartiment territorial està potes amunt, i per tant nosaltres com a Ajuntament el que demanem és que totes les eines que ens siguin favorables i ens permetin tirar endavant tots els projectes que ens mereixem, ja sigui el futur Institut d'Educació Secundària, per el que sigui, doncs, per exemple, poder obrir doncs, els CAPs a la platja, fer d'altres tipus d'actuacions pels quals és necessària un fort finançament i una forta vinculació per part d'altres administracions, doncs evidentment estarem allí espenyent. Ara, el que no veiem tampoc és portar en aquesta sala doncs, el tema de si hem d'aplaudir els que uns ho fan o els altres ho deixen de fer, perquè insisteixo, els únics que ens veiem perjudicats en aquest cas som els pobres ajuntaments que al final hem de rebre doncs, totes les retallades pressupostàries, totes les insuficiències de les altres administracions i estem immersos en la guerra que ells poden haver començat per aquest tema. Per tant, com a ajuntament, doncs, mira, si un ens deu uns diners i ara resulta que ens ho paga un altre, si aquell altre no li vol donar amunt i al final ens ho donen, doncs mira, haurem de fer que sí, no? I encara haurem de donar les gràcies. No. Són uns diners que pertanyen a l'Ajuntament que, per desgràcia, pel sistema que hi ha muntat de repartiment de diners a l'altra escala territorial, doncs no arriben allà on tenen que arribar i finalment, doncs, per interessos que a nosaltres se'ns escapen, doncs ens els fan arribar per una altra via. Benvinguts siguin. Mentre no ens costin diners, només ens faltaria que ens cobressin a sobre una comissió, no?, o un tant per cent d'interessos. No és així, doncs, per tant, el nostre vot serà a favor.
Molt bé, moltes gràcies. Passem, doncs, a la votació de la proposta. Vots a favor de la proposta?
Unanimitat.
Molt bé, moltes gràcies. Passem al següent punt de l'ordre del dia, que és l'expedient 1078/2017, que és la moció presentada pel grup municipal del Partit Popular Units per Roda per a la creació d'una comissió especial de comunicació.
Bé,
senyora secretària.
En aquest cas els acabo de repartir una modificació del text inicial portat. És una esmena presentada pel propi grup proposant. Tenen tots vostès una còpia. Entenc que hi ha una correcció al que seria la primera part, proposta d'acord per la creació d'un consell, així si els sembla correcte ho transcriuré. I en aquest cas, com que aquesta proposta s'acaba de presentar esmenada, no està dictaminada i s'ha de votar la inclusió per urgència a debatre abans de poder discutir el tema.
Molt bé. Vots a favor d'incloure...
Sí, perdó, primer una precisió. Aquí diu proposta de creació d'una comissió especial de comunicació.
Sí, és el que acabo de comentar, que hi ha un error actual que s'ha de rectificar comissió per consell.
Ah, val, perdó, sí. Estava.
Fet aquesta esmena per part de secretaria. Segons, sisplau, fem la votem la inclusió d'urgència d'aquesta...
Suposo que la mateixa vegada, senyor secretaria, perdó, senyor
sí?
Alcalde, senyor president, entrem esta esmena, que seria més que una moció...
És pràcticament una esmena a la totalitat.
Decau l'altra?
Sí, aquesta no està dictaminada directament. Però aquesta és la que substitueix a l'anterior. Sí.
Probablement està decau l'altra. Sí.
Vots a favor de la inclusió?
Bueno, s'aprova per majoria.
Sí, vots a favor de la inclusió?
Perfecte. Molt bé, una veritat.
Molt bé, una vegada aprovada la inclusió... Anem, doncs, a la presentació de la moció. La volen fer, qui la fa, el senyor Luna, el senyor Joan Ripidal. Senyor Joan Ripidal, endavant, doncs.
Bé, de fet, és un tema que s'ha repartit llargament amb anteriors plens, amb juntes de portaveus, en comissions informatives, i és ja intentar arribar amb un acord final per tirar endavant aquest Consell de Comunicació. Hi ha hagut diferents diàlegs, diferents converses, diferents negociacions, i, en fi, al final hem optat, en converses amb els grups, amb tots, doncs optar per aquesta via i incloure amb el tema del ROM, ja que el ROM també està en marxa, la comissió del ROM està en marxa, i és un tema que doncs, ja sembla que el tenim a curt plaç, doncs si la forma d'aquest Consell, que primer era comissió, ara serà Consell, va ser comissió, hem anat jugant endavant enrere, però al final doncs sembla que la via més optativa, més correcte és entrar via Consell i anar via ROM, com sembla que comparteixen la majoria de grups municipals. Hem volgut en aquest tema, a instàncies doncs, el vam promoure, hem volgut dialogar al màxim amb aquest tema, anant més lent del que preveiem. També és cert que portem ja quasi bé 2 anys aquesta etapa de govern de legislatura i realment doncs, no volem que s'aturi més. Si la via bona és anar via ROM, doncs, si estem tots d'acord, endavant. Per tant, doncs, no cal parlar de més, perquè és un tema que ja portem molts mesos parlar-ne, i doncs, penso que no cal debatre més. Realment aquestes modificacions que acaba d'apuntar la senyora secretària són les que hem optat i hem dialogat al màxim. Per tant, doncs és el que podem dir.
Molt bé, moltes gràcies, senyora. Sí. Vol que la llegeixi íntegrament, senyora secretària, la part expositiva?
Jo, no, que ja, que fet. Jo crec que la part més disposada, la part final, simplement.
La part resolutiva, que seria, primer, que la redacció del reglament orgànic municipal, que en la redacció del reglament orgànic municipal s'estableixi la creació d'un Consell Municipal de Comunicació. Segon, que en la creació del Consell Municipal de Comunicació es tinguin en compte els objectius següents: la supervisió i seguiment de l'activitat de comunicació municipal, que inclou les publicacions municipals, la ràdio municipal, el gabinet de comunicació municipal, i supervisar la comunicació entre ajuntament i associacions; la redacció d'una proposta de reglament del funcionament del butlletí municipal i tot allò que sigui necessari per al correcte funcionament del present Consell: composició, presidència, sistema de votació, matèries objecte d'estudi, etc. I tercer, que es comuniqui a la senyora presidenta de la comissió informativa per la redacció del ROM el present acord.
Molt bé, moltes gràcies. Doncs, senyora Encarna Ramírez, intenció del vot.
Sí, serà favorable, perquè, com us decía el senyor Vidal, s'han recogit les propostes que decíamos diferents grups i l'equip de govern, i me parece que és més correcte el Consell de Comunicació, perquè darà més participació a les entitats, habrà entitats socials, deportives, culturals, i supongo que totes les entitats que quieran formar part del Consell i que puedan, serà favorable.
Molt bé, moltes gràcies, senyor Benedicto.
Sí, senyor alcalde. Bé, dic que també aquí l'exposició de motius, l'últim paràgraf del tercer, se torna a parlar de la comissió de comunicació, que es canvia també. Gràcies. Bueno, així ja portem 2 mesos en això. El ple passat va estar a punt d'entrar una moció, al final se va tirar cap enrere, el mateix grup proposant del Partit Popular, ara venim en esta. Han de dir que esta sí que és una mica més en la línia d'aquell acord tantes vegades esmentat, dels quatre. Dir també que aquí, en aquell acord, i aquí porto una còpia, no es parlava mai de 4 comissions de treball, se parlava d'una i després se va afegir el ROM. El que ja són 4 comissions informatives de l'equip de govern, que les 4, en aquest cas, precedís Convergència. O sigui, hi ha 4 comissions que precedís Convergència i 3 que presidim en aquest moment la resta de l'oposició. Ho dic per a precisar. I ahir sí que se parlava, en aquest acord, d'un Consell Municipal de Comunicació. És posar-ho cap endavant, jo crec que no era tan difícil, benvingut sigui, endavant. Per nosaltres el nostre vot serà a favor. Gràcies.
Molt bé, moltes gràcies, senyor Ibor.
Bien, como ha dicho el ponente Joan Enrique, parece claro que de lo que se trataba de una vez por todas es de impulsar, supervisar y mejorar la comunicación municipal. Ese es el tema de la cuestión. Si llegamos ahí, sea vía consejo o vía moción, comisión, pues es prácticamente lo mismo en estos momentos. Lo que sí es cierto es que si esto en el ROM aparece ya creado, pues dará lugar a que en un tiempo relativamente corto se pueda crear este Consejo de Comunicación y poder llevar a cabo esta supervisión y mejora de la comunicación municipal. Votaremos a favor.
Molt bé, moltes gràcies, senyor Rayuela.
Sí, jo li adelanto, el nostre vot serà a favor, però serà a favor per una raó ben senzilla, perquè nosaltres en la redacció del reglament orgànic municipal ja teníem previst instar a la creació d'un Consell Municipal de Comunicació. Però insisteixo, a mi se m'escapa una mica del sentit de la moció, tal com l'entenc jo i com està proposat. Li estem dient a la comissió que està fent l'estudi del ROM que inclogui la creació d'un Consell Municipal de Comunicació, quan el grup que presenta la moció està present en aquesta comissió de redacció del reglament orgànic municipal. Ens diu José Ibor de Ciutadans doncs que si apareix el ROM, doncs bé, benvingut serà. Però clar, jo els he de recordar als grups que estem presents a la comissió, que som tots, que les coses no apareixen com un bolet. Per tant, haurem de fer un esforç pels que estem en aquesta comissió treballant i aportant idees perquè hi sigui. És a dir, per molt que volem que hi sigui, no hi figurarà pel fet que volem que hi sigui. Per tant, és aquest el poc sentit que li entenc a la moció. Si vostès volen un Consell Municipal de Comunicació, insisteixo, com el volem nosaltres i per això els hi volem a favor, caram, en la comissió és el lloc de portar-lo, crear-lo i definir-lo. Per tant, és una polèmica que se'ns vol portar aquí dient que si es fa tants anys i que si hi ha tantes comissions, una mica, entenc jo, fora de lloc i extemporània, també fora de temps per aquest sentit, no? La comissió de creació del ROM hi és i som tots present i està treballant. Per tant, portem-ho allà, però nosaltres doncs, ja farem la feina allà.
Molt bé, moltes gràcies. Vots a favor de la proposta?
Unanimitat.
S'aprova, doncs, per unanimitat. Passem al següent punt de l'ordre del dia, que és el punt número 4, expedient 1197/2017, que és la moció presentada per Ciutadans pel cobrament de l'IBI a les concessionàries d'autopistes. Vol fer la presentació? Sí, senyor Bernal, endavant.
No, pot fer la senyora secretària? Sí, sí, sí. Jo després, ja quan acabi la senyora secretària, explicaré una miqueta més el tema de la moció.
Molt bé, doncs endavant.
Molt bé. Catalunya es la comunidad autónoma en la que se han construido más kilómetros de autopistas de peaje. Además, en la práctica totalidad de los casos, los gobiernos de turno han concedido renovaciones opacas muy provechosas para las empresas, que han dado lugar a que casi 50 años después de la construcción de las primeras autopistas de peaje, aún deba pagarse por su uso a las mismas empresas. En particular, mediante el Real Decreto 2346, se aprobó en 1998 el convenio entre la Administración General del Estado, la Generalitat de Cataluña y Autopistas Concesionaria Española, Sociedad Anónima, ACESA, por el que se modificaban determinados términos de las concesiones que ostentaba. Dicho convenio, muy ventajoso para la empresa, ampliaba el plazo de las concesiones de las que era titular hasta el 31 de agosto de 2021. Pero además incluía en la cláusula quinta la prórroga de ciertos beneficios tributarios, entre los que se encontraba la reducción de hasta el 95% de la base imponible de la contribución territorial urbana que recaiga sobre el aprovechamiento de los terrenos destinados a autopista de peaje. Este beneficio, que recae sobre el actual impuesto de bienes inmuebles, se mantendría, según el citado convenio, hasta el 31 de agosto de 2016. En la actualidad, por tanto, los ayuntamientos afectados ya podrían exigir el cobro del 100% del tributo, incrementando su recaudación y el presupuesto disponible para la prestación de servicios a la ciudadanía. Por estos motivos, en relación al cobro del impuesto de bienes inmuebles a las concesionarias de autopistas, proponemos en el Pleno Municipal la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, que desde el Ayuntamiento de Roda de Bará se lleven a cabo las actuaciones necesarias para hacer efectivo el cobro del 100% del impuesto de bienes inmuebles a la empresa concesionaria sin bonificación alguna. Segundo, que desde el Ayuntamiento de Roda de Bará se solicite al Gobierno de la Generalitat una copia de los informes a los que hace referencia el punto 20.10, de la resolución 306/11 sobre gratuidad de las autopistas, aprobado por el Pleno del Parlament de Cataluña el pasado 6 de octubre, y que debían incluir para todas las autopistas de peaje catalanas, detallo, y la fecha de la adjudicación inicial, la fecha de formalización de las prórrogas concedidas, las contrapartidas exigidas para la concesión de dichas prórrogas y los plazos finales actuales de concesión de las autopistas. Segundo, el balance económico de cada una de las concesiones a 31 de diciembre de 2015, detallando las inversiones efectuadas por las empresas concesionarias y los gastos e ingresos de las mismas. Y tercero, una previsión del balance económico a fecha de finalización de cada una de las concesiones, en el que se tengan en cuenta tanto las inversiones realizadas como las inversiones que esté previsto encargar hasta esa fecha, y en el que se refleje claramente una estimación de cualquier coste que pueda tener que asumir la Administración para hacer efectiva dicha liquidación. Tercero, que desde el Ayuntamiento de Roda de Bará se inste al Gobierno de la Generalitat a no prorrogar en ningún caso las concesiones de las que es titular ni los beneficios fiscales concedidos. Aquesta proposta es va sotmetre a votació, resultant dictaminada favorablement amb els vots dels representants del grup municipal de Ciutadans i Partit Socialista de Catalunya i la reserva de vot dels representants del grup municipal de Convergència i Unió, Partit Popular Units per Roda i Iniciativa Catalunya Els Verds, Esquerra Unida Alternativa, entès.
Entès. Molt bé, moltes gràcies, senyor Bernal. Ara sí, si vol fer un...
Gràcies, senyor alcalde. Bé, amb aquesta moció, pràcticament, ara mateix, a dia d'ara, no tindria cap sentit, perquè ja tant Abertis com ACESA ja han dit als mitjans de comunicació que es faran efectius al 100%. Però sí que volem insistir en la moció, amb la segona intenció de la moció, que era demanar la gratuïtat de les autopistes. El meu company portaveu a la comissió informativa els hi va passar una documentació que era el punt 20, la resolució 20.10, amb la qual parlava de la gratuïtat d'aquestes autopistes. Això simplement és una resolució del Parlament de Catalunya. Vull dir, és d'octubre de l'any passat, on hi ha, en total són, van aprovar 21.10 resolucions, que el que tractava era d'instar la Generalitat, justament amb aquest resolució 20.10, de que miri de que siguin les autopistes gratuïtes. No tan sols les de la Faix Mena, com diu aquesta, ja diu, amb el punt 1, diu, el Parlament de Catalunya insta el govern de la Generalitat a elaborar, publicar i remetre tots els grups parlamentaris el termini en vista de garantir un cop les concessionàries de les autopistes de peatge de titularitat de la Generalitat no siguin prorrogades i s'ampliï el termini amb un informe amb el qual detallen el cas de les autopistes 116, 132 i 133. Amb el punt 2 parla de les autopistes de la AP2 i la AP7, vull dir, parla que insta el govern espanyol que faci el mateix. Això és una resolució del Parlament de Catalunya, no és una cosa que s'inventem al nostre grup. Vull dir, és una resolució que es va aprovar i el que volem és que es porti a la pràctica. Fa justament una esmena amb el punt 3 d'aquesta resolució de 20.10, amb la qual parla, diu, autopista AP7, entre Vandellós i Hospitalet de l'Infant i entre Torredembarra i el Vendrell, per a resolver los problemas de congestión y accidentes de la carretera nacional 340. Vull dir, està demanant una cosa que nosaltres vam tallar amb el pacte d'alcaldes justament per demanar això, no? Vull dir, el tema de la moció va encaminada en dos punts. Una, que les autopistes siguin gratuïtes, sinó per almenys els trams on no n'hi hagi una altra via de solució, i bé, la part 2, que era el reintegrament de l'IBI, cobrar el 100% de l'IBI. Pensem que el nostre grup municipal, amb aquesta ja és la segona moció, que el que intenta és ampliar les arques municipals. El que intentem és que els rodencs no es tinguin que rescatar en les butxaques. Moltes gràcies, senyor alcalde.
Molt bé, moltes gràcies. Senyora Encarna Ramírez, intenció de vot.
Sí, la votaré favorable también porque me parece correcto de que se pida que el intento cobre el IBI a la autopista, el trozo que nos corresponde a la Roda, y me consta, por lo que me han informado, de que se cobrarán 187.000 euros de IBI, por lo tanto, bienvenido sea, y también que sea gratuidad de todas las autopistas, las de aquí y las de afuera de aquí, todas.
Molt bé.
O sea, se favorable a todas.
Moltes gràcies, senyor Rafael Luna, intenció de vot.
No, és que està demanant la secretària que me digués si la moció havia tingut algun canvi, no? I m'ha dit que la moció continua estant la mateixa, perquè quan sentia la de gratuïtat i tot això. Bueno, en primer lloc, nosaltres votarem que sí, però vull dir, el senyor Bernal ja ho ha dit, Cesa i Albertis ja ho han comunicat que ho fan, però és una qüestió molt senzilla, perquè la moratòria que tenien se'ls ha acabat i, per tant, quan s'ha acabat, els ajuntaments tenen un dret a exigir que l'IBI se pagui, simplement, tan fàcil. Ara, també és ben cert que mentre el govern de l'Estat, el govern d'Espanya, ja ha dit que no farà cap pròloga més a les autopistes, el dia que finalita la pròloga, que serà l'any 2018, les autopistes seran gratuïtes, perquè buscar unes altres fórmules diferents, i dic que no és la moció, però és el que vostè està dient, buscar unes altres fórmules diferents per la gratuïtat seria una altra vegada a prolongar el que és la concessió. I estaríem una altra vegada tota la vida donant voltes al mateix. Per tant, el que fa l'Estat, el que fa el govern d'Espanya, està clar que no tornarà a prolongar la concessió d'autopistes que el govern socialista en el seu moment va fer. Però una qüestió òbvia, perquè quan finalitzen el 2018 s'ha acabat, són gratuïtes. Quin és el perill que hi ha? El perill que hi ha és que la Generalitat de Catalunya, a l'SOS, sí que faci realment una pròloga o prologui la concessió de les mateixes, quan les autopistes de la Generalitat de Catalunya són les autopistes més cares i les que més increment han tingut fins ara. Per tant, nosaltres estem totalment d'acord amb això. També tinc que dir que va per bon camí les negociacions que s'està tenint entre el govern de la Generalitat i el govern d'Espanya, van per bon camí, sembla que s'ajustarà realment a un punt intermig amb el qual pugui haver un benefici per part de tots i que realment pues, deixéssim de que ja que funcione i va per bon camí per robar amb aquesta solució, pues, que finalitzem. Però com és el tema de la moció, el tema de la moció era l'altre, nosaltres no teníem cap problema a votar que sí perquè és de sentit comú.
Molt bé, moltes gràcies, senyor Edicton.
Moltes gràcies. A veure, primer, ojalà se cumpla aquel pronóstico de que en el 2018 no tengamos que pagar peajes. Yo creo que tanto unos gobiernos como otros, en diferentes medidas, se han caracterizado que está el gobierno a prorrogar en último momento las concesiones. Esperamos que esta vez sea verdad. En cuanto al tema del IBI, bueno, pues decir que sí, evidentemente aquí el IBI ya se estaba por parte del servicio de intervención, creo, contemplando que habría que pasar facturas del 100%, incluso creo que está contemplado en los presupuestos de ingresos, por lo tanto el ayuntamiento ya estaba haciendo su trabajo, creo que la cifra es 187.000 euros, como ha dicho la compañera Encarna Ramírez, y por esa parte, la primera parte de la moción, pues yo creo que ya está más que sustentada, ¿no? Dos, el tema de la gratuidad de las autopistas. Bueno, yo creo que en principio tendríamos que hablar que esto no es inmediato, sino a partir de que no se prorroguen las concesiones, ¿no? O sea, que sería en todo caso a partir del 2018. Bueno, esto es dar un refuerzo de una institución como es el Ayuntamiento, en una zona que justamente, como ha dicho el compañero de Ciudadanos, el Toni Bernal, que nos preocupa mucho y que nos ocupa mucho por el tema de la 340, que está siempre saturada, sería bueno que en la zona de Torredembarra hasta más arriba pues fuera rotita ya. Hemos hecho todos muchos esfuerzos para que sea así, pero si nos hemos de esperar hasta el 2018, pues esperemos hasta el 2018. En este sentido, por la parte de este grupo, la votaremos también a favor.
Molt bé, moltes gràcies, senyor Orihuela. Tens el vot? No, entenc que ja l'han fet l'exposició.
Sí, nosaltres doncs també la votarem a favor, tot i que el company, el Toni Bernal, ja ha dit que doncs havia decaigut una mica el sentit d'aquesta moció des del moment en què l'Ajuntament doncs ja preveia el cobrament de Gativi, no? Independentment de les mocions que es portin al ple, les coses són el que són i passa el que té que passar. En aquest cas, les concessionàries van perdre aquest benefici d'estar exonerades de pagar l'IBI. Doncs, des del moment que es compleix la condició del 31 d'agost del 2016, nosaltres ja fem la previsió de cobrament en el nostre pressupost. Pel segon tema, jo sí que els hi vam demanar, si no recordo malament, amb Junta de Portaveus de manera expressa i després en la comissió també els vam donar tràmit de que si volien fer una esmena en la moció. En quin sentit? Doncs és que el text de la moció és ben clar, que des de l'Ajuntament de Roda de Barà s'insti el govern de la Generalitat a no prorrogar en cap cas les condicions de les que és titular ni els beneficis fiscals concedits. I com a ciutadans de Roda, el que hem de dir que l'autopista que a nosaltres ens atravessa i que ens fastigueixi el tema de tot el trànsit per la Nacional 340, doncs precisament no és de la Generalitat, és una autopista de l'Estat. Sí, que es diu que en aquestes condicions, en la 20, no sé què, no sé quantos, es fa esmena en aquestes, però és el que els demanem, que en el text de la moció doncs, sigui més explícit el prec, no?, que faci l'Ajuntament de Roda de Barà, no només el govern de la Generalitat, sinó també el govern d'Espanya, perquè tot el rato estem sentint aquí, no?, intervindre una altra vegada, com diuen en el punt anterior, altres administracions supramunicipals més grans que en les seves decisions interfereixen en el que és el ciutadà de Roda de Barà i a l'hora de la veritat amb qualsevol ciutadà de peu, no?, com d'altra manera no podria ser d'una altra manera, no? Però quan ens posem en la pell del ciutadà de Roda de Barà, si l'Ajuntament ha de demanar la gratuïtat d'alguna autopista precisament és no a la Generalitat sinó a l'Estat com a titular de l'autopista que ens afecta. Des d'aquest punt de vista sí que els demanàvem que en el text de la moció s'inclogués específicament, no?, doncs el tema d'anar també per aquesta, i que no quedés vetllat que si en el punt 20 de la proposta de la Generalitat, no sé si hem de ser més clars i des de l'Ajuntament se'ls ha de fer alguna, s'ha d'instar amb algú, doncs que sigui precisament el govern de la Generalitat i el govern de l'Estat pel que ens afecta la nostra autopista. Tampoc no se li escapa a ningú, no?, que la gratuïtat de les autopistes doncs al final acabarà sent una entelèquia, perquè al final en l'economia es diu allò, no?, de que tot s'acaba pagant en un moment, en un lloc, i algú acaba pagant, vull dir, serà gratuïta per uns, però ja veurem a veure la fórmula que buscaran per doncs, per sufragar el cost que comporta una autopista. Però el que a nosaltres ens afecta com a ciutadans de Roda, insisteixo, que ens la treguin ja al damunt aquesta Nacional 340 maleïda, que si la gratuïtat de l'autopista pot ajudar a fer més fluid aquest trànsit endavant, i el que li demanem al company, als companys de Ciutadans en aquest cas, doncs, que incloguin en el text de les mocions més la referència explícita en aquestes autopistes que a nosaltres ens fan més mal, per dir-ho d'alguna manera, no? Però de totes maneres els hi donem suport a tot aquest tema, però som solidaris amb d'altres ajuntaments en aquest cas, no?
Molt bé, moltes gràcies, senyor Luna. Havia demanat el torn de rèplica, endavant.
Sí, simplement que nosaltres no tenim cap problema des del nostre grup que es fica a l'Estat, sense cap problema. El problema el podem tenir nosaltres, però nosaltres no. Per dues qüestions. Primer, perquè les negociacions van molt bé, senyor alcalde, el pacte per Roda va molt bé, ojalà acabi com va, i això vol dir que és un pas important. Segon, té que... La cosa està tallada el 2018, que finalitza i no es doni més progrés i té gratuïtat total i absoluta. Per tant, felicitant-nos tots, siguem solidaris, evidentment, amb Calafell, els altres municipis, amb totes les autopistes que tenen, i siguem solidaris, que són les més cares, les que més han pujat, però nosaltres no tenim cap problema de res. I si vostè, senyor Rullueva, feia abans menció, no ho ha dit, però s'ho ha interpretat, en el cas del pagament a les administracions locals, dir-li simplement una cosa, que gràcies al govern d'Espanya, i no és del PP, el govern d'Espanya, avui en dia els ajuntaments de Catalunya es poden pagar els proveïdors, perquè si no, no es pagarien. I si tinguessin que dependre de el que ens té que pagar la Generalitat de Catalunya, estarien demanant llimosna, com estem fent amb el compost.
Molt bé, moltes gràcies, senyor Rigoda. Torn de rèplica.
Sí, jo això de donar les gràcies, senyor Luna, permeti'm que si els que ens han dibuixat un sistema de finançament local com el que tenim són els que els hi hem de donar les gràcies, malament anem, eh? Jo els hi donaria les gràcies des del moment que els ajuntaments haguem tingut que demanar ajuda, perquè amb un sistema de finançament com Déu mana no ens en podem sortir. Però està a l'expectativa del manà, doncs això el poble d'Israel en el seu dia travessant el desert poder li va anar bé, però en una societat com la nostra i estem parlant d'administracions locals, tampoc, no? Facin la feina com de que fer els governs que es dediquin, facin un pla local com Déu mana.
Senyor Luna, torn de compte rèplica.
Per apagar. Escolti, estic d'acord que es té que plantejar, es té que fer revisions de finançaments, tot estic d'acord. Però avui per avui la Generalitat deu diners als ajuntaments i el govern d'Espanya paga els proveïdors, perquè molts autònoms o empreses avui no podrien cobrar si no fos per el suport que doni el govern d'Espanya. I quan parlo del govern d'Espanya no parlo del PP, parlo de l'Estat espanyol.
Molt bé, moltes gràcies. Només una puntualització. S'ha parlat en diverses vegades aquí de l'any 2018. Fins a l'any 2021 estarem pagant autopista en el nostre tram, eh? El 2018 jo no sé d'on ha sortit. Hi ha algun tram que és l'any 2019, però el nostre tram és fins l'any 2021, eh? Suposo que són errades i és fàcil que tots les puguem tenir. Segona puntualització, el que l'autopista seria gratuïta, ni els, o serà gratuïta, tant de bo sigui així, o que ja no es prorrogarà més, jo tinc certa edat. En els anys 70 i molts, jo anava en bicicleta per dins de l'autopista mentre es feia. Ja sentíem a dir, quan érem canalla, que en 20 anys allò seria gratuït. Com diu el Serrat, ja fa 20 anys que vaig dir que tenia 20 anys, i una mica més. Per tant, quan feia 20 anys, es va prorrogar uns quants anys més. Ara ja en fa gairebé 50, com diu la moció. Tant de bo sigui veritat, tant de bo. I avui he sentit dir la ministra, antiga, Anna Pastor, crec que era, en directe. Tant de bo sigui veritat. Però, permetin que ho dubti, fins a l'endemà que això sigui veritat. I després, sàpiguen també que ja s'ha engegat un moviment per part d'alguns ajuntaments afectats que estan, i crec que Roda haurà d'estar amatent amb això també, estan estudiant la possibilitat de reclamar anys anteriors de l'IBI a les concessionàries. Veurem si sortirà endavant o no sortirà endavant. De moment és una intenció, res més que una intenció, eh? Entenc que fetes totes les exposicions i torns de rèplica i contrarèplica, si Ciutadans vol incloure la modificació aquesta que dèiem nosaltres en el punt tercer, en el punt 3, o evidentment com a proposants són els que ho poden decidir.
Gràcies, alcalde. ya en la exposición de motivos ya parla de la Administración General del Estado, la Generalitat de Cataluña y las autopistas concesionarias españolas Sociedad Anónima. Penso que ja parla. La resolució, el punt 20.10 de la resolució 20.10 és, és del Parlament de Catalunya, no és de Ciutadans. Són ells els que parlen d'aquesta... d'instar la Generalitat tant a, a fer les seves autopistes, no prorrogar la concessió i, a més, fer-les gratuïtes. I, a més, també insta a negociar amb el govern el mateix. Vull dir, penso que queda clar. Si volen grapar l'annex que va passar el portaveu a la comissió informativa dins d'aquesta moció, doncs la poden grapar. Jo crec que queda clar, no? Nosaltres parlem de les autopistes que creuen Catalunya. Concretament, el Parlament de Catalunya parla de les autopistes, de les nostres autopistes, les que creuen pel nostre territori. Per tant, s'entén que són les de l'Estat i les de la Generalitat. I torno a repetir, el 20.10, si se'l llegeixen, veuran que parla exactament de tot això. Són tres punts i és ben senzillet. El va passar...
Tu no lo pasaste, ¿es esto?
Vale.
És igual, s'entén perfectament. El que entengui que des de la nostra postura...
Si volen posar...
Quedaria molt més clar...
Per la nostra part no n'hi ha cap problema. Nosaltres ho demanem tant a l'Estat com a la Generalitat.
Per la nostra...
Però que quedi clar, sobretot, que és una resolució del Parlament de Catalunya.
Perfecte. Jo entenc que en el punt 3, en aquell que es diu que des de l'Ajuntament de Roda de Barà s'insta el govern de la Generalitat i el govern de l'Estat, no prorrogant en ningún caso les concessions de les que és titular ni els beneficis fiscals concedidos.
Correcte.
L'únic que demanem és això, en principi. Que la votaríem a favor igualment, perquè, evidentment, ja estem a favor de la moció. Sí? Com a proposants, accepten, doncs,
o
proposen, sí? Senyora secretària, hauríem de votar la...
Ni que sigui per assentiment, tots els presidents haurien de donar validesa a aquest canvi i repetir la votació, però ja pot ser la votació...
Perdó, senyora secretària, ja he dit al començament de la moció que ara ja no tocava aquesta moció. Nosaltres, quan la vam entrar, ni teníem l'esborrany de pressupostos, ni teníem les notícies dels mitjans. Vull dir... Vull que ho entenguin també, si no l'havéssim entrat.
S'entén. Senyor Luna, sí.
Nosaltres celebrem que el grup de Ciutadans accepti el de l'Estat. Ens encanta.
Molt bé, moltes gràcies. Doncs passem a la votació de la proposta amb l'esmena.
Entenc que s'ha d'incloure l'esmena per assentiment.
Sí?
Sí, perfecte.
D'acord, doncs passem a la votació de la proposta. Vots a favor de la moció. Perdó, no de la proposta. Molt bé, s'aprova doncs per unanimitat. Moltes gràcies. Passem al següent punt de l'ordre del dia, que és l'expedient 1231/2017, que és la moció presentada per Iniciativa Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa Entesa, per l'adhesió al manifest del Pacte Nacional pel Referèndum. Senyora Carreras, vol fer vostè l'exposició, la senyora secretària? Sí, la senyora secretària, doncs endavant.
Molt bé. Atès que el passat 23 de desembre de 2016 es va constituir el Pacte Nacional pel Referèndum amb més de 80 persones representants de partits polítics, entitats, sindicats, governs locals, agents econòmics i diverses organitzacions socials, atès que el Pacte Nacional pel Referèndum neix amb la voluntat de celebrar a Catalunya un referèndum sobre quin ha de ser el vincle entre Catalunya i Espanya, de fer-lo de manera acordada amb l'Estat espanyol i de buscar també suports fora del país... Atès que el dia 1 de febrer de 2017, a la reunió del Pacte Nacional pel Referèndum, es va aprovar un manifest en el que es demana als governs de Catalunya i de l'Estat espanyol a superar els obstacles polítics i a assolir un acord que permeti la celebració d'un referèndum reconegut per la comunitat internacional, el resultat del qual sigui políticament vinculant i efectiu. Atès que, entre els acords de la reunió del Pacte Nacional pel Referèndum es preveu l'adhesió de persones, entitats, organitzacions i ens locals de Catalunya el document, acords, seria adherir l'Ajuntament de Roda de Barà al manifest del Pacte Nacional pel Referèndum que s'adjunta i comunicar el present acord als representants dels partits polítics, entitats, sindicats, governs locals, agents econòmics i diverses organitzacions socials del Pacte Nacional pel Referèndum. Aquesta proposta va resultar dictaminada favorablement amb els vots dels representants del grup municipal de Convergència i Unió i Esquerra Unida i Alternativa, els vots en contra del representant del grup municipal de Ciutadans i la reserva de vot dels representants del grup municipal de Partit Popular Units per Roda i Partit Socialista de Catalunya.
Molt bé, moltes gràcies, senyora Encarna Ramírez.
Breve, porque ya lo ha puesto la señora secretaria, decir que es la propuesta de que el Ayuntamiento de Roda nos adhiramos al pacto por el referéndum y esto no decir ni que seamos independientes o no independientes, sino un a pedir un referéndum donde la gente pueda expresarse libremente qué quiere ser, qué queremos que sea Cataluña. O sea, el derecho a decidir. Hay un montón de entidades políticas, sindicales, sociales, económicas, de todo tipo. Por lo tanto, y también se pide que sea que se le pida al gobierno de la Generalitat y al Estado español superar los obstáculos políticos y asumir un acuerdo que permite la celebración del referéndum. O sea, se está pidiendo este manifiesto que se pongan de acuerdo los gobiernos de Cataluña y del Estado español para que se pueda hacer un referéndum en condiciones y se respete lo que ahí salga. Simplemente eso.
Molt bé, moltes gràcies. Senyor Rafael Luna, endavant.
Muchísimas gracias, señora Ramírez. Es evidente que nosotros votaremos en contra, ¿no? También tengo que decirle una cosa. Yo celebro que usted es coherente, porque siempre ha dicho lo mismo al respecto, que no se ha destacado como persona independentista, pero sí que ha dicho que se haga un referéndum. Por lo tanto, con todos los respetos que pueda haber. Nosotros no lo podemos hacer por dos cuestiones. La previa y la más principal es que un referéndum se puede hacer, evidentemente. Si las Cortes Generales se ponen de acuerdo y dicen que sí, se hace un referéndum, sin ningún problema. El cauce son las Cortes Generales, porque es en las Cortes Generales, en el Congreso de los Diputados, donde reside la soberanía del pueblo español. Por lo tanto, hay un cauce legal para hacerlo. Y si no se hace de esta manera, será porque formaciones políticas que hoy tienen o suman una mayoría en el Congreso de los Diputados, no están de acuerdo. No lo digo por usted, ¿eh? No lo digo por usted. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser coherentes en todos los sitios. Este pacto nacional de referéndum, que lo preside un exdiputado del Partido Socialista, el señor Elena, que fue expedientado porque en el Parlamento de Cataluña votó a favor de alguna iniciativa de la independencia, es quien preside este pacto nacional para el referéndum, este manifiesto, que nosotros, por esa misma coherencia, no lo votaremos a favor, porque nosotros no nos hemos adherido. El presidente de nuestro partido, el coordinador general, el presidente del grupo, Javier García Albiol, no lo ha hecho, como tampoco lo ha hecho la señora Inés Arrimadas, como tampoco lo ha hecho el señor Miguel Iceta, como tampoco lo ha hecho, pero escuche, usted sí que lo ha hecho. Ayer lo hizo el señor Pablo Iglesias. Por lo tanto, todo respeto a usted. Y, por lo tanto, nosotros, por nuestra coherencia total y absoluta, no le podemos votar a favor esta moción. Lo sentimos muchísimo. Lo entendemos que usted lo haga, porque está defendiendo lo que ha defendido siempre con la coherencia que lo ha hecho en este sentido, y que los demás grupos, evidentemente. También, déjeme que haga una broma. Yo creo que sería mejor que esta moción la hubiera presentado el partido de Ciudadanos, de Convergència i Unió, que era usted, porque la raza tira para ello. Muchísimas gracias.
Molt bé, moltes gràcies, senyor Benedicto.
Muchas gracias por esta moción. En principio, yo creo que dista de ser lo suficientemente clara, porque aquí en su exposición de motivo dice que un referéndum sobre qué hacer el vínculo entre Cataluña y España. Yo creo que el referéndum irá de otra cosa, no de mantener el vínculo, sino de romperlo o no, sea independiente o no. Aquí dice en principio mantener el vínculo. El manifiesto habla de otra cosa diferente. Tampoco nos dice el manifiesto sobre qué se va a preguntar. Dice muy genéricamente que es las relaciones entre Cataluña y España, pero no se nos dice cuál es la pregunta concreta. Saludamos, por otra parte, que aquí ya no se habla de referéndum unilateral, que ha sido una de las cosas que ha sido caballo de batalla de los últimos años. Se habla de un referéndum legal y acordado. Decir que sí que es cierto que el Congreso de los Diputados del Estado español puede tirar hacia adelante un referéndum cuyo encaje constitucional algunos dudan, yo personalmente no, pero que eso tiene que pasar siempre por una iniciativa del Gobierno, que es el primer paso para poner en marcha este mecanismo. Y yo no veo por ningún sitio la iniciativa del Gobierno en este momento. Por tanto, bienvenido sea que se abandone las aspiraciones de hacer un referéndum unilateral, porque no tendría suficiente reconocimiento. Un referéndum tiene que estar de acuerdo a todas las partes. Si solo lo hace una, no tendrá legitimidad su resultado. Y, por lo tanto, parte una me parece bien. ¿Dónde no estamos de acuerdo? Yo creo que nosotros con esto nos pasamos algún paso. Yo creo que nos mereceríamos intentar primero una reforma constitucional de la Constitución de 78, que buena falta le hace, adecuarla justamente a la nueva realidad territorial. El pacto autonómico yo creo que ya ha pasado históricamente, dando unos resultados que son manifiestamente mejorables a través de una articulación nueva del Estado, y si eso estamos de acuerdo, lo votaremos en referéndum, y si no, habrá que buscar otras medidas. Pero yo quiero también que me dejen decidir sobre si quiero o no un Estado federal en este país. No nos saltemos todos los pasos, no vayamos al final, empezamos por el principio. Por lo tanto, nosotros no nos podemos adherir a este manifiesto. Tampoco lo vamos a votar en contra, porque creo que es un paso hacia adelante. Se abandona el referéndum unilateral, se apuesta por una vía acordada, que yo creo que está positiva. Por lo tanto, nosotros en este caso nos vamos a abstener.
Molt bé, moltes gràcies, senyor Bernal, Ciutadans, intenció de vot.
Moltes gràcies, senyor alcalde. Nosaltres votarem en contra. Nosaltres no s'ha adherit a cap pacte ni ho pensem fer-ho. Està claríssim. Com ja ha manifestat el nostre partit en numeroses ocasions, el referèndum que pretenden impulsar els partits soberanistes no és solo contrari a la Constitució, sinó també al dret internacional. I aquí habla que dentro del marco internacional y le están dando muchas vueltas para querer desconectar Cataluña con España y al final no saben ni cómo hacerlo. Nos habla también en esta moción, señora Encarna, de que instan el pacto insta a que se reúna el gobierno de la Generalitat con el gobierno español. Yo le recuerdo que el gobierno español citó a todos los presidentes autonómicos y justamente el que nos dejó con el culo al aire fue el nuestro, el de Cataluña, el presidente de todos los catalanes, también el nuestro. No solo de los que lo han votado. Y en cambio, pues ya haber ido allí y haber solicitado pues un referéndum y haber negociado como habrán negociado el resto de autonomía. Por lo tanto, nos parece un poco inverosímil el tema este. Y luego ya por finalizar, el señor Luna se lo ha dicho como broma, yo se lo digo más en serio. Usted está haciendo el trabajo que no quiere hacer Convergencia en Roda de Vara. Hablar de la independencia y del referéndum, porque sabe que el día que lo haga pierden un montón de votos. No sabemos ya si usted es de Esquerra Republicana, si es de Convergència. Vamos un poquito perdidos. Nosotros vamos a votar en contra.
Molt bé, moltes gràcies, senyor Royuela. Intenció de vot.
Miri, hem de, en certa manera, suportar que es frivolitzi amb una qüestió molt important, però, bé, com que ja es porta tant de temps frivolitzant sobre el tema, doncs ficarem el paraigües i anirem aguantant, no? Uns diran que plou, els altres diran que vés a saber el que passa. El que està clar és que el pacte és sobre un referèndum. Aquí no s'està parlant d'independència, ho ha dit l'Encarna molt bé, entenc que ho ha exposat molt clarament, ho ha puntualitzat el company del PSC, diu a sobre, diu de fer un referèndum acordat amb l'Estat. Per tant, no seria ni inconstitucional, ni il·legal, ni contra el dret internacional, ni de Marta, ni de cap lloc. El que volem és un referèndum acordat. I no que es parli de la independència, sinó que es parli del que s'hagi de parlar. Vull dir, acordarem fins i tot la pregunta, si ha de ser federal, si ha de ser el vincle d'Espanya, si ha de ser... Però el que volem és parlar del tema ja, perquè portem molt de temps amb aquest tema. I això ja és com el, no? Li diuen el hàmster, no sé, no? Va donant voltetes i ningú s'atreveix. I ens diu, no, podien haver anat a la trampa aquesta que li havien posat, no? L'última trampa que li havien posat al president Puigdemont d'anar a una reunió de les comunitats autònomes, no? A què? Donar la cara allà, esbarallar-se amb la resta de comunitats i fer-li la feina al Rajoy, no? Hi ha hagut d'anar el senyor Rajoy i quedar ell malament i dir-los a les comunitats que no té diners, ni té una fórmula de repartiment, ni sap cap on va. Perquè aquest és el resultat d'aquest país, que portem un munt d'anys ja de retras en el tema, perquè no hi ha una voluntat ferma d'assolir-ho, de parlar-ne. I si s'ha de parlar entre tots, doncs es parla entre tots, ho acordem, acordem la pregunta i acordem la manera de fer-ho. Si no passarà res, si no passarà res, la gent és intel·ligent. Preguntem-li a la gent. La gent és intel·ligent. Estem suposant que tots som independentistes. Ens ha dit que els de Convergència som tots, en aquest poble, no? Tots som independentistes.
No, jo no he dit això,
Més o menys, a mi m'ha semblat entendre-ho, que si haguéssim d'afrontar el tema ens sortiríem molt mal parats. Miri, estem parlant d'un referèndum, estem parlant d'arreglar un tema ja. I ha sortit aquí en tres mocions avui el tema de les administracions locals, lo mal repartit que estan els diners, lo mal repartit que està el sistema de finançament de tots els ens locals. Han parlat avui de diputacions, de Generalitat, Encara ens falten consells comarcals, ajuntaments. Caram, pactem-ho, parlem-ne. Per què hi ha tanta por a parlar d'aquest tema? Per què hi ha tanta por? Parlem-ne i no serà il·legal. Precisament aquest és el pacte, de manera acordada amb l'Estat. Això és un pacte per fer un referèndum, no per fer una independència. Jo sóc dels que estic convençut de que quan a la gent se li ofereixin alternatives, segur molta gent no votarà la independència, però seguríssim. Si ens ofereixen, ara estan fent la broma aquesta del 45-46, no? Que sobre 46 propostes que portava el Puigdemont, sobre 45 hi havia acord i a l'última, que era la del referèndum, no. Amb tot l'altre es podia parlar. Ara resulta que sí, tard i malament, després d'haver tancat les portes, mil i una vegada el tema del finançament autonòmic. A mi em correspon parlar del finançament local, que és el que els estic dient aquí. Jo no vull donar les gràcies a ningú perquè em deixin diners. Jo vull els meus diners, vull gestionar les meves competències, vull que els meus ciutadans, els meus conciutadans, els meus companys de població tinguin el que es mereixin. I no haver d'anar donant les gràcies per viure en un lloc i tindre estar sota un paraigua. No, escolti, parlem de les coses ja clares i posem damunt de la taula què es fa amb els diners i qui els gestiona i com s'han de gestionar. No? Per tant, el nostre pacte a favor d'aquest referèndum, que insisteixo, és pactat, no parla d'independència. Precisament per això es fa servir una fórmula una mica ambigua, el vincle entre Catalunya i Espanya, i de rebot serà entre la resta de comunitats autònomes, o digue'ls-hi com vulguis, la resta d'autonomies, la resta d'ens territorials amb el govern central, doncs parlem-ne. No té sentit que hi hagin competències doblades. No té sentit que estiguem el ciutadà pagant dues vegades pel mateix. Però hi ha un buit de poder, no? Suposo, la gent no s'atreveix, no?, a deixar les seves cadires i no? El poder, no?, que li diuen. No rigui, que és que jo és que me n'aniria fins als Reis Catòlics, si em deixen, però entén? Però bueno, aquí estem, per no fer les coses quan tocava, però seguirem donant-li la volta al hàmster, el seguirem alimentant de tot allò doncs, que la gent una part vulgui sentir i l'altra doncs, aplaudeixi, i els altres per una altra banda també, però a l'hora de la veritat, quan s'hagi de parlar de les coses, posar-les damunt d'una taula, doncs sembla ser que no hi ha manera. No? Nosaltres, sí, li hem d'agrair que se'ns hagi adelantat, si no hagués fet vostè, ho fèiem nosaltres. Sí, però perquè pensem igual en aquest aspecte, independentment del que pensem de com s'ha de distribuir o com s'ha de repartir o com s'ha de fragmentar o no a l'Estat espanyol. Per tant, nosaltres hi donarem suport.
Molt bé, moltes gràcies. Senyor Luna, havia demanat el torn de rèplica.
Hola, mire, antes el senyor Bernal le decía una cosa y es importante, ¿no? El señor, su presidente, nuestro presidente, el señor Puigdemont, ha tenido la oportunidad de ir a la conferencia de todos los presidentes autonómicos, de poder haber pedido en esa conferencia el referéndum, de poder haber explicado por qué Cataluña quiere la independencia, y no ha ido, y reiteradamente se le ha pedido que se sentara y que fuese. Usted dice que se ha acabado esa conferencia diciendo que no hay dinero y no se hace nada. Escuche, se ha creado una comisión de financiación con técnicos de cada comunidad autónoma. Ni un técnico de Cataluña se ha puesto a que se hable sobre el tema de financiación de Cataluña. Ni uno. No hay voluntad de diálogo. Más diálogo que quiere. Por lo tanto, usted habla de un referéndum. Claro, con referéndum se puede hacer. ¿Por qué no? Pero donde recae la soberanía. Y yo le voy a decir una cosa, señor Royuela. Si el Duran Lleida estuviera de presidente de la Generalitat de Cataluña, yo le garantizo que hubiera estado sentado Convergencia y Unión o el presidente de la Generalitat en esa mesa. Y hubiera estado negociando. Lo que pasa que hoy Convergencia y Unión, o el nombre que tienen, son rehenes totales y absolutos de la CUP. Y tienen que ir al son que les marca la CUP. Y eso es lo que realmente un gobierno serio como el que se ha tenido durante años en Cataluña haya acabado como ha acabado, en nada. También yo antes, ustedes saben que ustedes tienen muchos votantes, algunos independentistas, no lo discuto, cada vez menos, porque se le van y se les colan a Esquerra Republicana de Cataluña. Otros que le quedan pueden serlo, porque tienen un pensamiento liberal, y otros se sienten más catalanes que españoles, pero se sienten también españoles. Y a esos es a los que ustedes tienen miedo de no ser los primeros en ponerse en la trinchera y buscar a veces ayudas externas para que les echen una mano.
Molt bé, moltes gràcies, perdonin per m'he perdut, és un ple de l'Ajuntament de Roda de Barà, Deixi'm puntualitzar, el president Puigdemont és aquell president que no es reuneix amb el senyor Rajoy, o sí, depèn de qui parli del PP, si és el senyor de Badalona, el senyor Albiol o el senyor Millo, és aquest president, sí? Gràcies. Senyora Encarna Ramírez, sí. Primer torn de rèplica.
Sí, gràcies. A veure, senyor Luna, al principio ha estado muy bien, muy fino conmigo, cosas que le agradezco, porque siempre me dice que me quiere mucho, pero después me da... No. Hoy solo me ha dicho, solo me ha dicho que le he hecho la faena a Convergencia y Unión. Que me ha... Que, bueno, primero entiendo los dos, cada uno...
Es la mateixa cosa.
Cada uno con diferentes palabras, pero los dos. Ahora la acabo de rematar, no está en su intervención, pero bueno, es igual, gracias por la intervención anterior, porque sí que es verdad que yo soy coherente con lo que digo y con lo que hago, casi siempre, a lo mejor alguna vez dice usted que no, yo pienso que sí, pero bueno. Y en este caso, no me he adelantado, no me deja adelantar, es que me lo creo, es que yo me creo el Pacto Nacional por el referéndum, y no estoy diciendo qué referéndum se va a hacer. El referéndum, sí, el referéndum, que un montón de entidades políticas, sociales, económicas, todo esto puede estar porque se haga un referéndum y además que se acuerde con el Estado catalán y el Estado español. Y punto. Y no hablamos de independencia, de independencia en su momento, ya lo traga la gente lo que quiera. Eso. Como decía el señor Toni Bernal Ibar, más o menos, ¿no? Yo me hago la faena con emergencia. Y si tiene que presentarla o no, pues allá a ellos. Hay cosas que podemos coincidir con Convergencia, como por ejemplo hoy hemos coincidido con el PP en la moción que habéis presentado. Si es que, a ver, yo coincido con quien trabaja, y con quien trabaja en lo que yo pienso que tengo razón, ¿no? Tanto uno y otro. No digo que sea el PP, que sea Ciudadanos, que sea Convergencia. Sí, sé una cosa, tiene nada que ver, mi partido se la cree, la estamos defendiendo, pues coincido con quien coincida, lo voy a defender. Y en este caso, defiendo el Pacto Nacional por el referéndum, este manifiesto, que además el señor José Antonio Benedicto ha dicho que le parecía muy bien, que eso tenía una duda con el tema del vínculo del vínculo entre España y Cataluña, pero que después del manifiesto le parecía más correcto, por eso se abstienen, pues vale, ya está bien. O sea que me ratifico, que les doy las gracias a los que dicen que son coherentes en el tema y que yo lo que quiero es que lo que me gustaría es que el Ayuntamiento de Roda se adhiera a este manifiesto. ¿Qué no se hace? Pues aunque será porque será mayoría, ¿no? Pero que no ha hecho el trabajo, no me he puesto de acuerdo con nadie, lo he hecho por convicción propia, porque mi organización firma el manifiesto. Gracias.
Muy bien, muchas gracias, señor Benito. Torno de réplica.
Muchas gracias, señor alcalde. A ver, intentaré ser muy, muy breve. A ver, yo no sé si el paraguas lo teníamos que poner también los demás. En este caso, porque me parece también muy frívolo que todo el tema local, definición autonómica, definición de diputaciones, todo el problema que tenemos financiero en este país, se arregle con una simple respuesta a una pregunta de referéndum. Yo creo que el tema es mucho más complicado y eso no lo arreglará un referéndum. Dicho esto, bienvenido sea el diálogo, aunque sea un poco de sordos, entre la Generalitat de Cataluña y el Gobierno de España, ya era hora. Ya dijimos aquí que estábamos moviendo despachos en Barcelona y al revés también se iban moviendo, pero tampoco perdamos de vista una cosa. Todo esto empieza cuando el señor presidente de la Generalitat de Cataluña, el señor Mas, va a hablar con el gobierno de Madrid para pedir simplemente un pacto fiscal. Esto empieza así. De ahí sale todas las diadas. Esto empieza así. Y allí se dijo que no tocaba en este momento. Y si nos remontamos más atrás, viene de cuando el Estatuto de Cataluña se aprobó, el que está actualmente en vigor, y aquí hubo fuerzas políticas que salieron poniendo urnas en la calle para pedir que esto no era constitucional. Y de estos viene. Es decir, ojalá este espíritu de diálogo, de comprensión, de tender la mano, de abrir las puertas, de tener la mentalidad un poco más amplia, pues hubiera pasado hace 5 o 6 años, o 7 u 8, y no ahora, ¿no? Digo para contextualizar un poco las cosas. Por lo tanto, todo lo que sea diálogo, bienvenido sea. Si al final esto acaba con un referéndum que sea acordado por todos, evidentemente que sí. Y si podemos ir hacia el Estado federal, mejor que mejor, reforma la Constitución. Muchas gracias.
Molt bé, moltes gràcies, senyor Bernal. Torn de rèplica.
Moltes gràcies, senyor alcalde. En primer lloc, senyor Rajola, jo no he dit que tots siguin vostès independentistes. Tot el contrari. He dit, vostès no porten a sort, justament per sort, perquè vostès no són totalment independentistes, alguns membres de vostès o els seus votants. I només una puntualització. Aquesta moció, curiosament, ve de la resolució 306/11 del Parlament de Catalunya, que hem parlat abans de les autopistes gratuïtes, que la tinc aquí, que és del Parlament de Catalunya, on hi ha 20 i pico de resolucions, i justament si agafem la 1 fins a la 1.6, parla el futur polític de Catalunya, referèndum, parc legal i garanties. Assistències socials de celebració d'un referèndum, procés constituent, estructures d'estat, respostes a la judicialització sobre el dret a decidir a l'estat espanyol. Això és de 20 i pico resolucions, el primer que es parla això. Quan en trobem una que es pot interessar, la 8.2, dret a l'habitatge, a partir d'aquí va començar a parlar dret als serveis públics de qualitat. Home, de què estem parlant? Que primer el que ens interessa és el tema referèndum i després els problemes reals de tots els catalans. Sincerament, aquesta moció ha sortit exactament del mateix lloc en què l'hem tret nosaltres, del mateix acte plenari i de les mateixes resolucions. Moltes gràcies, senyor alcalde.
Molt bé, moltes gràcies, senyor Rovella. Torn de rèplica.
Sí, és evident que la proposta del govern de la Generalitat, en tots els sentits ara envers el govern central, es basa en un referèndum. Vull dir, obviar-ho, no... Sí, hi ha d'altres qüestions. I, senyor Benedicto, si el resultat d'aquest referèndum fos una república catalana, no dubti que el finançament local es veuria reformat.
Solucionat,
no ho sé, si és que algo soluciona algo al final, perquè no, és el que diuen, no? Diu, he sentit aquí que ja hi ha una comissió, hi ha un dit, no?, que també quan no vols que algo se solucioni o se sàpigui, fes una comissió, no? Doncs anem aquí, no? Anem al passito pa'lante, Maria, i el passito pa' atrás. Bé, el hàmster, però de tota manera el que sí està clar és que ara es comença a parlar una mica de diàleg, no sé quants anys després, no?, però sobre el que hi ha posat un fre molt fort és sobre el tema del referèndum. Bé, hem de començar també a posar sobre la taula el tema del referèndum. Per què no va anar el senyor Puigdemont? Ignoro, jo des de la meva posició, des del que he sentit, es veu que tampoc no podia defensar en la reunió aquesta amb la resta de comunitats el tema del referèndum. Va demanar expressament tenir una intervenció sobre aquest tema i li van dir que allí allò no tocava. Doncs bé, si la proposta de la Generalitat és ben clara, o s'han marcat fins i tot un full de ruta, no hi ha un altre tema damunt de la taula amb més pes que aquest per parlar amb el govern espanyol. Insisteixo, avui he sentit a dir els 45 sobre 46, sobre 45 coses es pot parlar, la llista de 45 es pot parlar, però clar, que fa 46, doncs no. Doncs bé, aquest pacte precisament surt cap aquí, parlem d'això també, parlem-ne del referèndum, parlem-ne. Ja veurem com sortirà. D'altres països ho han fet, Canadà ho ha fet, Escòcia ho ha fet, amb Anglaterra. Però, no, hi ha una por, no?, això que deia poder el senyor Luna, la sobirania, no?, aquest atavisme imperialista, no?, de... No sé, poder és hora de superar-ho tot això ja i fer-nos un estat modern. Potser no, poder encara hem de mantenir-nos uns anys més, no?, però al final caurà, això s'ha de reformar. No té molt de sentit tot això que estem fent, però, bé... Quan més tardem, igual més tardarà a solucionar-se alguns temes, no ho sé. Nosaltres, a favor de tindre un referèndum pactat, endavant.
Molt bé, moltes gràcies. Doncs passem a la votació de la moció. Vots a favor de la moció?
7.
Vots en contra?
4.
Abstencions?
2.
Molt bé, doncs queda aprovat per majoria. Passem a l'apartat B del plenari, que és l'activitat de control, en el punt número 6, i trobem l'expedient 877/2017, que és la comunicació del període mig de pagament i morositat del quart trimestre de 2016 al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques. S'ha donat comunicació.
El punt número 7 és l'expedient 876/2017 de comunicació de l'execució trimestral del quart trimestre de 2016 al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques. El punt número 8, que és donar compte dels decrets d'alcaldia del 2017-065 al 2017-188. Se'n dona compte. El punt número 9 és donar compte de les actes de la Junta de Govern local. Bé, passem ja doncs, a l'apartat C, que és precs i preguntes. Primer es respondrà, com sempre, a les preguntes del ple anterior. Senyor Rovela, endavant.
Sí, gràcies. Començaré per les preguntes que va fer Encarna Ramírez, d'Iniciativa per Catalunya Esquerra Unida. La primera d'elles era referent a l'aigua. Ens recordava el tema, sabem com està el tema de l'aigua en la part de la platja, el fet de que hi hagi dos tipus de gestions diferents en el nostre municipi i l'interès que té per part del seu grup municipal en què es municipalitzi, no, aquest subministre. És un tema que ens preocupa molt, hi han fet diversos informes, ho saben tots, hem parlat diverses vegades d'això. El que ens manca és aquest un estudi tècnic que analitzi doncs, la situació de la xarxa d'abastament, de com està tot el tema d'aquesta xarxa. En el següent pressupost hi ha inclosa, hi ha prevista una partida per l'elaboració d'aquest estudi i en el següent pressupost també, en l'anterior vam fer l'estudi sobre la creació d'una empresa mixta. Ara en el proper pressupost, si finalment tira endavant amb el suport necessari, doncs hi ha prevista també la creació d'aquesta empresa mixta per la gestió d'aquest servei de l'aigua. Necessitem una empresa que ens doni suport en el tema tecnològic i per això parlem del tema mixte, en el qual l'Ajuntament mantingui el control en la gestió i la part tecnològica vagi cap a aquesta empresa. Hem de seguir estudiant-ho, tenim partides referents amb això i esperem que aquest any amb la dotació de mitjans doncs puguem traure endavant aquests dos estudis que ens estan frenant el poder donar-li una sortida amb aquest tema. Un altre tema també que teníem històric, no, senyora Encarna, és el tema de la xarxa de les torres, l'alta tensió. Sé que vostè està pel tema del soterrament, que això encara està molt verd, però el que sí teníem i vam desempolvar i vam requerir una mica la companyia perquè li donés un impuls, era que el 2015 nosaltres vam donar l'aprovació per la modificació del traçat d'aquestes torres d'alta tensió, que suposava apartar-los de les zones de les torres i de Baramar, és a dir, transcorrien per la part de baix de l'autopista, seguien el traçat de l'autopista, tot i que no són soterrades, o almenys hi teníem bastant de guanyat en aquest sentit, no? Ens han dit que resten pendents d'altres autoritzacions, tampoc no ens han donat massa explicacions respecte al tema, però la proposta que tenim i la que estem desenvolupant una mica perquè s'acceleri és aquesta, passar, esquivar, en un primer moment les torres i després Baramar, fent-les passar per la part de baix de l'autopista. Ens va preguntar per les carpes de roda, però sé que li va contestar el senyor alcalde en l'anterior sessió del ple. Per part del Partit Popular Units per Roda, se'ns preguntava pel tema de la zona esportiva, de la piscina. Al respecte els hi hem de dir doncs, que ja hem tornat a traure a concurs el tema de la gestió de la zona esportiva, una gestió mixta, el que és doncs, el manteniment de la zona més una explotació industrial, un bar que hi ha allà, el tema de fer-se càrrec del bar. Per segona vegada no hem trobat ningú que vulgui fer aquest servei i per tant hem d'optar per enfocar-ho d'una altra manera. Estem parlant amb el Consell Esportiu del Tarragonès a veure si ens pot donar alguna mena de suport en la gestió d'aquest servei. Entenem que tot el que sigui doncs, fer cap a d'altres ens com tan contrastats com aquest, com el Consell Esportiu. A més van signar amb el Consell Comarcal fa poc un conveni. Doncs ens aniria molt bé per dinamitzar tot el que és el tema esportiu. Mentre no acabi de quallar això, doncs el que tenim clar és que volem que estigui obert aquest estiu, que estarà obert aquest estiu, haurem de buscar un sistema de gestió del servei, doncs, a nivell de prestació de serveis, doncs algú que ens faci el manteniment d'aquella zona i si pot ser una dinamització esportiva, doncs millor que millor. Ara el que estem és estudiant les altres fórmules que ens poden donar cabuda, donat que la tradicional, el que s'entenia per portar al bar de les piscines, doncs ha decaigut i ja, pel que es veu, no és possible, almenys en el nostre municipi. D'altres municipis em sembla que encara ho poden mantenir, encara hi ha la figura del bar de les piscines, però aquí s'ha demostrat doncs, que, havent-lo deixat qui el va deixar, no ens serveix la mateixa fórmula. També se'ns preguntava sobre l'estat d'alguns passos de vianants. Se'ns demanava que es fes una despesa pressupostària en pintura i manteniment d'aquests passos de vianants, sobretot per garantir la seguretat, sobretot de la gent gran i la canalla. Doncs en aquest sentit respondre que hi ha despesa pressupostària pel manteniment de vies públiques per aquest exercici, com ja hi va haver en l'exercici passat. I és un tema que, entenem, si s'han fixat, hi ha hagut modificacions en molts passos de vianants. Hem canviat el sistema tradicional d'aquelles bandes blanques tan perilloses pel que és el trànsit de bicicletes i motocicletes i hem optat pel nou sistema més, diuen, no? És l'últim sistema de seguretat de passos de vianants, que és aquest que fa tota la cruïlla amb quadradets. Si ho han vist, n'hem substituït diversos i és el que seguim fent allà on es preveuen que hi ha més freqüència de pas, doncs s'està treballant en aquestes zones. Però insistixo, tenim dotació pressupostària per manteniment de vies públiques. Aquest any que ve la tindrem i l'any passat doncs, la teníem i hem fet aquest tipus d'actuacions. També se'ns preguntava respecte del cost que havia tingut el tema del Fitur, no? Que volien que es fessin públiques les despeses, el cost de viatge, d'estada, els representants de l'Ajuntament. Val a dir que hi van anar l'alcalde i dos regidors. En concret, l'estança i els viatges van costar 495 euros de dos regidors i l'alcalde. I la resta de despeses que es van efectuar durant el temps que es va estar allà a Madrid van ser de 125 euros. Per tant, un total de 610 euros el tema del desplaçament a Fitur és el que li va costar a l'Ajuntament. La següent pregunta anava en ordre de que volia que llegíssim en el ple tota una sèrie d'informació en ares a la transparència, se'ns dia, de lo que serien les retribucions dels membres dels regidors d'aquest Ajuntament. Al respecte, a mi em sorprèn la pregunta, ja que el que es vol és que es faci lectura en el ple de lo que ja està a l'abast de tothom. Jo li faré lectura, però insisteixo, si la via va per aquí, si hem de portar al ple a llegir un munt de coses que ja estan publicades, potser li haurem de buscar fred d'una manera o d'una altra. Nosaltres no tenim cap inconvenient en llegir el que està escrit. Digui'm, senyor Luna.
Se pot estalviar el llegir, lo dels regidors, simplement l'alcalde i el regidor que està alliberat. Simplement. Vull dir, nosaltres, quan fem aquestes preguntes, ja ho enllaço ja amb un prec que farem després, és que el mateix que cada regidor, cada mes, surt el que cobrem per dietes, doncs també surti el de l'alcalde i el del regidor que està, en aquest cas, de confiança o està...
Però això està, senyor Luna, jo no tinc cap inconvenient.
No, jo li dic que no està. Cada mes jo li dic que aquestes dos no estan... Vostè me dirà a mi, i jo li puc donar la raó, de que això està aprovat als pressupostos, que hi ha un sòl que ja està especificat, però no costa res, que el mateix que nosaltres estem sortint, també surti el de l'alcalde i el regidor que està alliberat en aquest moment, no passa res. Si realment són 26.000 euros, si divideix per 12, tal, perquè si no el que queda és un buit dintre de la corporació municipal.
Fins on jo sé, està publicat.
Aviam, està publicat la... No, perquè la publicació de les retribucions de l'alcalde i del regidor que vostès denominen alliberat, no hi ha una percepció que variï mensualment. Per tant, hi ha un establiment d'una retribució bruta anual i aquest import es divideix. A l'estar ells amb aquestes condicions no cobren per assistències a sessions, a comissions, a res. Per tant, el que cobren és el que es va dir brut, doncs el que pertoqui. La resta de membres que no tenen una dedicació establerta i es cobre a través d'indemnitzacions va en funció de les sessions a les que assisteixen, i això és el que sí que es publica cada mes perquè varia mensualment.
Però l'altra xifra també està publicada.
Està publicada també perquè és un dels acords del Cantipàs municipal.
El que està dient la secretària és que cada mes no surt el que cobra l'alcalde ni el que cobre el regidor que està alliberat.
Sí, que
no surt. Per tant, no costa res si divideix per 12 i el que correspongui cada mes, i tots veiem la mateixa sardana.
És a dir, dins de la transparència tenim un apartat on hi ha les retribucions, on sí que tenim els acords, i ara mateix desconec si l'import que surt és brut anual o brut mensual, però sí que l'import de les retribucions surt. Igual no surt mensual i surt anual. Però al final...
No hi ha problema en llegir-ho.
No
hi ha problema en llegir-ho, evidentment. No hi ha cap ni un. Però és públic i notori. És públic i notori, està aprovat per un plenari. I que res més. Que passa, com bé explica la secretària, tant el regidor que vostès diuen alliberat, que m'agradaria saber... Perfecte, amb dedicació parcial. Dedicació parcial. Alliberat té una altra, per mi té una altra connotació. Dedicació parcial, diguem-ne així, tal com la de l'alcalde, és una retribució que es va pactar a l'inici de la legislatura, i evidentment, i és anual, i la de la resta de regidors va depenent dels òrgans col·legiats, que els que acudeixen, res més que això. De tota manera, tenim el llistat aquí de responsabilitats i de retribucions, que la podem llegir perfectament sense cap problema. Senyor Benedicto.
Sí, moltes gràcies. Jo veig que és una conversa econòmica, és un diàleg de que no té massa sentit, que cobren els regidors dedicació parcial cada mes, i és, encara que sigui fixe, pues cada mes que es reflexi on toca. I els nostres, doncs, bueno, que se reflexi per punt. Cada mes no hi ha...
El que no està en el mateix... No, el que no està és en el mateix quadrant que els envia a vostès i als regidors del govern que estan en règim de...
Jo crec que és el que s'està demanant, que si cobren cada mes, si cobren el mateix, encara serà més fàcil ficar que cobren, perquè si és sempre mateix no serà gens difícil, no serà com a resta, però que s'especifiqui.
Escolta, no hi ha problema, senyor Rajuela, sisplau.
El sentit de la intervenció anava que si hi ha una pàgina de transparència, que per cert vam estar esperant a posar-la en marxa, que algun regidor postés dades que se li van haver de demanar diverses vegades, o sigui, es va posar tard en marxa per algú que no portava les dades. Si hi ha aquesta pàgina de transparència i tot això està penjat, el fet de demanar que aquí es llegeixen acabarà sent redundant. Ho dic per d'altres. Nosaltres no tenim cap idea, però si al final hem d'acabar llegint tota la pàgina de transparència, molt de sentit això no té. De totes maneres, jo, per ser la primera vegada...
Senyor, el que no acabo d'entendre és que se demana transparència, hi ha una pàgina de transparència, se demani en aquest ple. Això, i sembla que hi ha, no sé, és que no ho entenc.
L'únic que sembla que hi ha és redundància.
L'únic que estic dient, senyor Rollona,
és
que cada mes surt el que cobrem cadascú per dietes.
Perquè és variable.
Però a la mateixa manera, si es fixa que surti que també el que cobra l'alcalde i el que cobra el regidor que està amb dedicació plena o parcial.
Vostè ho està centralitzant en aquest tema i jo no li estic parlant d'aquest tema, jo li estic parlant d'un tema de concepte. Si hi ha algú ja penjat a la pàgina de transparència, això no és un de fer-ho.
El tema de concepte és que a la pàgina de transparència mensualment això no surt. Això és el que hi ha. No surt.
No surt com a retribució.
No surt per
assistència a òrgans col·legiats.
El que l'alcalde i el regidor que està a dedicació completa o parcial surt. I mentre no estigui tot això, no haurà la transparència de tots els regidors d'aquest ajuntament.
Jo li insto que ho miri. De totes maneres, li llegeixi això, però el que li demano és això. Tot el que estigui allà, no m'ho faci tornar a repetir.
És un diàleg absurd. Sincerament, és un diàleg absurd.
En tot cas, per Virgili Domínguez, com a alcalde de la corporació, doncs la seva retribució bruta anual és de 25.063,99 €. Cèlia 3R Orduña, regidora de Serveis Municipals, Esports, Ensenyament i Comerç, 15.675 €. Maria Isabel Mondejar Picazo, regidora de Turisme, Salut, Medi Ambient i Festes, 15.475 €. Frederic Royuel Empordanès, regidor d'Hisenda, Governació, Ocupació, Ciutadania i Transparència, 18.475 euros. Manel González Jiménez, regidor d'Urbanisme, Obres Públiques, Infància i Joventut, 18.035 euros. Teresa Ferrer Colet, regidora de Cultura, Acció Social, Dona i Gent Gran, 17.850 euros. Encarna Ramírez Peña, regidora del Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya, Esquerra Unida, 8.050 euros. José Ibor Corbiros, regidor del Grup Municipal de Ciutadans, 7.000 euros. Antoni Bernal Puga, regidor del Grup Municipal de Ciutadans, 5.350 euros. Rafael Luna Vives, regidor del Grup Municipal del Partit Popular Units per Roda, 4.675 euros. Joan Enric Vidal Morgades, regidor del Grup Municipal Partit Popular Unit per Roda, 6.725 euros. José Antonio Benedicto Conte, regidor del Grup Municipal del PSC, 6.750 euros. I Laura Moya Núñez, regidora del Grup Municipal del PSC, 4.900 euros. La següent pregunta torna una mica pel mateix. Per això ja li estava avançant el resultat d'aquestes preguntes. Ens pregunten, doncs, quines han estat les empreses que han realitzat treballs en les dependències de la policia local i actualment a la planta baixa de l'edifici de l'Ajuntament. Quin criteri, concursos o procediments s'ha seguit per l'adjudicació de les obres i també quin ha estat el pressupost assignat en cada empresa. Tornem a estar a l'OM. Hi ha la pàgina web, perfil del contractant. En aquest cas està penjat l'anunci previ, l'anunci de licitació, tots els que s'han presentat, el pressupost, qui està executant les obres. Està tot allà. I a més, l'obertura l'expliques, vostès hi són convidats. Per tant, tornem una mica a preguntar tot el que ja vostès tenen a la seva disposició i que amb bastanta feina, amb bastant cost de personal, doncs s'està pujant perquè sigui a l'abast no només de vostès sinó de tothom. D'altra banda, com és preceptiu legalment. Nosaltres no ens hem d'amagar res i en certa manera li dic tot això perquè aquest tipus de preguntes sembla que vulguin donar a entendre com si tenim algun interès en què això no sigui transparent. Per tant, com que jo no li veig el sentit a respondre algunes preguntes que estan a l'abast seu, meu i de tothom, i on jo per respondre-les vaig a buscar la resposta allà, doncs és perquè aquests temes faig doncs, aquestes puntualitzacions. En aquest cas, l'empresa va ser Construcciones Jaén del Vallès i el preu d'adjudicació va ser de 265.000 euros en IVA. La següent pregunta ve per part del grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya, que ens preguntaven per la intervenció de la policia local i els Mossos en una mena d'aldarulls que hi va haver al carrer Igualada, en el qual es va cremar un vehicle i després hi van haver una sèrie de successos relacionats amb l'ocupació d'algun immoble. Diu, si ens pregunta quina coordinació hi ha entre la policia local, els Mossos i quin pla de treball s'està seguint. Al respecte, a pocs dies del segon incident, perquè va ser tot, ja fa bastants dies, i va ser tot molt, molt seguit, doncs el que es va fer va ser reunir els Mossos d'Esquadra amb la policia local, amb l'alcalde i aquest servidor, amb els representants dels veïns, i tindre doncs, un canvi d'impressions al respecte. Prèviament, evidentment, el que s'havia dut a terme eren intervencions de caire doncs, policial. Hi va haver actuacions sobre la zona, malauradament hi va haver un ferit perquè hi va haver una esbaralla, doncs van intervenir cossos de seguretat, cossos d'emergències i sembla ser que al final la situació doncs, es va restablir una mica perquè part de les persones que allà estaven resultant conflictives, doncs, pel que sembla, van acabar marxant. en certa manera, gràcies a la intervenció dels cossos de seguretat, que el que tenen en el cas del nostre municipi, donat la problemàtica que tenim en el tema dels robatoris i de les ocupacions, doncs hi ha un pla dels Mossos d'Esquadra, conjuntament amb la policia local, que el que fan és, en tots aquells habitatges i amb aquella gent que s'ha vist doncs, afectada per un tema d'un robatori o d'un intent de robatori, el que es fa és, els pocs dies de que es rep la denúncia, se'ls fa una visita, doncs es fa un, em sembla que li diuen el pla porta a porta, se'ls visita i es va fent un seguiment individual del tema. Això provoca, ha provocat doncs, que la gent estigui una sensació d'emparament una mica major de la que malauradament no es té en un municipi com el nostre tan gran i una mica tan desangelat. No? Els hem demanat als Mossos que incrementin les seves patrulles, el seu patrullatge, i és el que s'està fent. En coordinació amb la policia local, doncs tenen una mica aquest tema, l'estan mirant una mica més. De tota manera, el que vam quedar amb els propietaris amb els representants dels propietaris d'aquella zona és que si ells percebien que la situació no havia canviat, com havia estat la promesa dels cossos policials de que això seria així, donat que havien marxat part dels que causaven aquesta incertesa, doncs que tornaríem a reunir-nos, tornaríem a cridar els caps dels departaments corresponents i tornaríem a tractar el tema. No ha estat així, de moment no tenim cap queixa al respecte. I em sembla que ja no hi havia cap més pregunta.
Sí.
No, allò era un prec. No, però el senyor Gord no hi ha preguntes.
No, no hi havia preguntes. Molt bé, moltes gràcies. Passem doncs a les preguntes o els precs del plenari d'avui. Senyora Encarna Ramírez, precs o preguntes? No, moltes gràcies. Senyor Joan Enric Vidal, precs o preguntes?
Gràcies, senyor alcalde. A veure, des que la policia local ha canviat la seva ubicació, he deixat de prestar el servei als baixos de l'Ajuntament. El servei addicional que feia d'atenció al públic, la policia local, a l'entrada de l'Ajuntament, ha quedat doncs, realment molt reduït. Els caps de setmana aquest edifici té les portes tancades a cal i canto, amb un rudimentari cartell informatiu que indica que el nou lloc on la policia presta els seus serveis és on té que adreçar-se la gent. De la mateixa manera que les tardes dels dies laborables hi ha una persona que atén les persones que ven a l'Ajuntament i que sigui de forma orientativa, no creuen vostès que aquest servei es tindria també de prestar com a mínim dissabtes i alguns festius assenyalats i sobretot en temporada estiuenca, almenys durant uns mesos fins que la gent estigui totalment orientada? I així donaria un millor servei i atenció a la ciutadania i també traurien feina a la policia que han d'atendre preguntes que no són de la seva competència. Una altra pregunta, ja que estem situats en aquest edifici d'Ajuntament, bueno, parlem avui una mica d'un tema que no és habitual, parlem d'heràldica i d'escuts. Ara que han fet tantes obres d'ampliació i millora de la casa consistorial, positives per cert, no han pensat vostès en canviar el vitrall que presideix l'entrada principal a aquest Ajuntament? Fa més de 10 anys que aquest l'escut que representa Roda de Barà va canviar, crec que bastant més. I no sé si per deixadesa o per despeses o pel motiu que sigui, manca de pressupost, encara tenim un escut a molts espais, no solament aquí a l'Ajuntament, que no en representa. Realment, doncs, són ja 10 anys, l'escut segueix aquí ben penjat, suposo que deu ser molt costós fer-ho, però també, doncs, ja no parlem també de les plaques de nombrosos carrers i places del municipi, on encara es pot veure l'escut anterior, en alguns casos dissimulat amb una rudimentària enganxina, amb l'escut correcte, però que també s'ha esborrat pel sol, per la pluja, pel vent, pel que sigui, no? En fi, realment és sorprenent, no sé, penso que és un tema de pura imatge, no? I si volem ser un municipi de referència, com realment que aspirem a ser i som, doncs valdria la pena corregir aquest. Ja sé que és una tonteria, però, home, penso que realment val la pena, ningú havia parlat d'aquest tema, però ja són molts anys que venim a aquesta casa, però és que, a més, tombant per sobre del Palau de Maritima, veiem aquell enganxina rudimentari que es va posar, que, a més, ha caigut i amb alguns torna a sortir l'escut anterior, crec que valdria la pena que ho tinguessin en compte. Encara que els pressupostos no han sortit, doncs, escolti'm, encara podríem posar una mica de pressupost amb això. I també, amb tot el carinyo del món, amb el senyor Rui d'Urbanisme i també de Medi Ambient, ens podem fer arribar un estudi tècnic, detallat, de com està el tema de sanejament i instal·lacions sanitàries de l'entorn de Roc de Sant Gaietà, en especial de la platja de la Palliceta? Després de les queixes incomptables que s'han rebut i s'han vist, Sempre que es produeix un temporal marítim com el que hem viscut de fa unes setmanes, doncs surt aquest tema i ara torna a estar a la palestra. Per tant, crec que val la pena explicar com, quan i de quina forma està. També voldríem saber quina part de responsabilitat en té el port esportiu de Roda de Barà de tot aquest desgavell urbanístic i ecològic que pateixen les platges. Gràcies.
Molt bé, moltes gràcies, senyor Benedicto. Senyor alcalde,
només farem una pregunta, i és sobre si aquest ajuntament té previst fer algun tipus d'inversió en l'antic cap de Costa d'Or a la Barà, donat que s'ha aprovat per la Generalitat de Catalunya, pel Parlament, una disposició pressupostària per a tornar a reobrir aquest cap. Sempre dins de disponibilitats pressupostàries. Volia saber si l'Ajuntament té perdó per interferir i no fer una cosa en contra de l'altra. Moltes gràcies.
Molt bé, moltes gràcies. Senyor Bernal, pregs o preguntes?
Sí, nosaltres tenim un prec i una pregunta. El prec és, va dirigit als companys del Partit Popular, als companys de govern, a tots. Recordo que tenim una comissió especial d'ocupació, benestar social i transparència, i amb el tema aquest, que estem molt d'acord amb el que han dit el Partit Popular, allà podíem aportar de presentar el que cobrem cadascú a la pàgina de transparència de l'Ajuntament. Penso que allà és el lloc on podríem parlar, debatre i dir el que volem. Nosaltres, torno a repetir, senyor Luna, estem molt d'acord en que es publiqui el de tots. És cert que piques el que cobrem els regidors i només surt els regidors que anem per assistències, no la resta. I la pregunta... puc acabar, senyor Luna?
Estava demanant la paraula al senyor alcalde.
Bueno, quan acabi. Sí, sí, sí.
I la nostra pregunta és el ple que vam celebrar el dia 20 de juliol del 2015, un ple extraordinari, sí, on era la composició de l'Ajuntament i el seu funcionament, amb el punt 11, establiment del règim de dedicació i retribucions dels membres de la corporació. Aquí surt el soc que parlàvem abans, vull dir, jo l'he buscat, està penjat a la web, però surt. Amb el punt tercer de la proposta d'acord del ple, amb el punt tercer, diu, establir el règim d'indemnitzacions a favor dels membres de la corporació per assistència a les sessions dels òrgans col·legiats, que es detallen tot seguit. Ple tant, Junta de Govern Local tant, Junta de Portaveus tant, comissions informatives tant, altres òrgans col·legiats. La nostra pregunta és, les comissions tant de comptes com del ROM són comissions, són òrgans col·legiats? Si són òrgans col·legiats, no han rebut cap retribució, els que no assisten, o les assistències.
Doncs en tot cas pot haver estat narrada, però evidentment són òrgans col·legiats, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, totes... Totes aquelles que s'aixequin acte, que hi hagi un funcionari que s'aixequi acte.
Tinc una constància.
Sí, sí, sí.
Sí, sí. D'acord, senyor Bernal, segon. Sí, senyor Bernal. Sí, d'acord, ho mirarem si hi ha una errada, evidentment.
Senyor alcalde, mire, és que me sorprende muchísimo que el grupo de Ciudadanos insista todavía con el tema que estábamos diciendo antes. Es que es muy fácil. Hay una... En la web del ayuntamiento existe un lugar, transparencia, donde la gente puede consultarlo. De acuerdo. ¿Cuánta gente en Roda no sabe entrar en un ordenador o no sabe buscarlo? ¿Es que tenemos algún problema que sepan los ciudadanos lo que cobramos? ¿Hay algún problema? Yo creo que no. Pienso que por parte de ustedes sí que lo hay. Porque si no, no me haría la pregunta que me está haciendo ahora. Tenemos que ser transparente y tenemos que decir a los ciudadanos no de este grupo municipal, sino de Roda, tenemos que decir lo que cobramos.
No nos tiene que dar vergüenza. Senyor Luna, sisplau, que té el micròfon, no cal que cridi. Té el micròfon al davant.
Sisplau, senyor alcalde.
Gràcies. Senyor Bernal, per al·lusions, però sisplau, modelin el to.
És que jo li he donat la raó, jo no li he dit res de sos. Simplement... millorar la pàgina de transparència i aquella persona que no entri en una pàgina web informa-li vostè del que cobra, però ho informem nosaltres. O té un programa de ràdio, senyor Luna, també. Això pot anar a dir.
Molt bé. Molt bé. Molt bé, moltes gràcies. Si per part dels partits de l'oposició no hi ha més precs ni preguntes, sí que la primera tinenta d'alcalde, la Sèrie 3R, voldria fer un prec, entenc que en nom de totes les regidores presents en aquest consistori.
Sí. Vull fer un prec al senyor Joan Enric Vidal referent a un comentari publicat en una xarxa social. És referent a la creació d'un gimnàs municipal on el senyor Joan Enric, el seu comentari és: no serà perquè alguna regidora tiene intereses particulares con uno de privado de Roda. Más claro imposible. Llavors, en nom de totes les regidores del consistori, demanem que digui el nom de la regidora que es refereix i quins interessos particulars suposadament pot tenir.
Molt bé, moltes gràcies. Si vol contestar el mateix.
No, li contestaré per simple, com fan vostès.
Això què vol dir, que contestarà el mes que ve?
Sí, és així. A veure, sí? Jo ara no recordo aquest tema, perquè jo escric moltíssim, però jo ara, d'això deu fer moltíssim temps, eh? Però vull dir que no tinc cap problema en contestar, eh?
Molt bé, moltes gràcies. Sí. Molt bé, moltes gràcies, sí, senyor Benedit, un prec.
El portaveu de Convergència i Unió ha dit que havia un regidor que no havia fet la seva declaració i no a temps. Ens sentim vos al·ludits, ens hem de sentir al·ludits, perquè ara aquí som 13, sisplau, podria dir.
Això no és Joan Enric. Vostè l'ha fet temps, no?
Bueno.
Perdoni, jo vaig presentar-ho. Ah. No? A què? Ah? Ah?
Micro.
Home, ah, no.
No, ah, no, tard.
Ah, tard. Bueno, com puc. Jo no...
Tot està parat, esperant la seva...
No, però no per amagar res, perquè realment crec que vostè té més que jo. Eh?
Està parat, esperant la seva declaració.
Escolti, m'ha sigut que remoure la perdiu. Perdoni.
Bueno, bueno, crec que és...
Sí.
És contestant a preguntes, sisplau, sisplau. Si no hi ha més precs i preguntes per cap mena del consistori, sisplau, donem per finalitzat el plenari. Gràcies a tots per la seva assistència.